Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Joan Bota. L'alcaldessa de Sant Adrià de Besòs, Filó Canyete, ha demanat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio més presència policial al barri de la Mina, on dimarts es va produir un tiroteig amb més d'un centenar de trets disparats amb armes llargues. Canyete ha reconegut que el barri està atemorit.
He demanat més presència i més contundència a les accions perquè no hi ha un paràmetre que te pugui d'alguna manera dir doncs, bueno, hi ha una tensió en el barri perquè ha passat alguna cosa. No, això és de cop, qualsevol dia, qualsevol hora. I llavors això és instaurar doncs, la por en el barri.
Segons les primeres investigacions, dos grups de menors de clans enfrontats vinculats al narcotràfic van exhibir amb trets a l'aire la possessió d'armes. L'alcaldessa s'ha mostrat indignada perquè els menors hi tinguin accés. Segons Canyete, les noves generacions que viuen a la mina han perdut el respecte pels antics patriarques i això dificulta les mediacions. Aquest argument ha estat recollit també al Matí de Catalunya Ràdio per la consellera d'Interior, Núria Parlon, que s'ha mostrat indignada pels fets.
Situacions com la del 7 de gener, que són intolerables, no pot ser que hi hagi gent que tingui armes, que es prengui la justícia per la seva mà i que es dediqui a fer un gest de força, que és el que es va fer aquest dia, davant qualsevol tipus de conflicte, que evidentment jo ara mateix no puc valorar, perquè això està sota investigació.
Més notícies, Sara Riera.
Ja són 10 els morts pels incendis de Los Angeles, mentre les autoritats de Califòrnia adverteixen que aquesta xifra podria augmentar. Les flames han arrasat 11.000 hectàrees, hi ha 180.000 evacuats i prop de 10.000 cases i edificis destruïts. Els focs continuen actius i fora de control. El cap dels GRAF, dels bombers, Marc Castellnou, ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que en incendis tan complexos, amb vents de 150 km per hora, els bombers no poden fer res per frenar les flames i la gestió del paisatge és l'única eina possible per actuar.
Evidentment, necessitem efectius de bombers per apagar els incendis, però per preparar el terreny perquè els bombers puguin apagar els incendis cal gestió, cal preparar correctament el paisatge, cal fer gestió d'aquest paisatge i cal fer una ordenació urbanística adaptada al risc d'incendis. Llavors, tot aquest problema és una mica el que el canvi climàtic està ficant damunt de la taula.
Hores clau a Veneçuela, on la tensió i la confusió no paren de créixer. Aquesta tarda està previst que Nicolás Maduro prengui possessió com a president del país sense haver presentat encara les actes electorals del juliol. El líder opositor, Edmundo González, ha promès assistir a l'acte per ser investit sota l'amenaça de ser arrestat pel règim.
El PSOE presenta una reforma legal per apartar els jutges que facin declaracions polítiques. Els socialistes han registrat al Congrés una iniciativa que també vol impedir que els partits polítics i les seves associacions puguin exercir d'acusació particular. Madrid, Àngels Lafuente.
Bon dia. Patxi López ha defensat la iniciativa del grup socialista. Diu que és urgent davant l'assetjament d'accions judicials abusives i per evitar aquestes situacions proposa l'abstenció i recusació de jutges que hagin fet declaracions de contingut polític.
Si uno no se ha manifestado políticamente sobre una cuestión que tiene que juzgar, por principios debiera abstenerse de participar en esa cuestión. Y si no, hay posibilidad de que pueda ser recusado por haber participado con unas declaraciones, me da igual, a favor o en contra de aquello que tiene que jugar.
La proposta socialista vol prohibir exercir l'acusació particular a partits polítics i associacions o fundacions que hi tinguin lligams, una clara referència a Hazte Oír o Manos Limpias. Àngels Lafuente, Catalunya Ràdio, Madrid.
La planta potabilitzadora d'aigua del Ter comença les obres per adaptar-se als nous escenaris de sequera i poder garantir la qualitat i la quantitat d'aigua fins i tot quan n'hi ha poca. Aquest matí, la consellera Sílvia Paneque ha posat la primera pedra d'unes obres que costaran 120 milions d'euros i s'allargaran 4 anys. Cardedeu, Marta Vallès.
Bon dia. La planta del 1966 necessita adaptar-se als nous temps. És la potabilitzadora més gran de Catalunya i amb les obres permetrà abastir els 5 milions de persones als que dona servei d'aigua de més qualitat. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
Al llarg d'aquests anys han sorgit noves tecnologies pel tractament de l'aigua, perquè hem de preveure també noves normatives sobre la qualitat d'aigua potable i perquè hem de pensar també en una infraestructura flexible que pugui compatibilitzar doncs, el règim de funcionament amb les noves aportacions previstes. Des de la planta del Ter oferirem una aigua tractada de gran qualitat.
Marta Vallès, Catalunya Ràdio, Cardedeu.
Esports, Montserrat.
El Barça tornarà a enfrontar-se a Madrid a la final de la Supercopa de Futbol diumenge. Els blancs van superar ahir el Mallorca 3-0, un bon partit ple de picabaralles. Els blaugranes Dani Olmo i Pau Víctor podran jugar a la final un cop han quedat inscrits de nou a la Lliga de Futbol. Mentrestant, nova dimissió d'un altre vicepresident del Barça, en aquest cas Juli Guiu, responsable de màrqueting. Guiu al·ludeix motius personals per deixar el club després de ser apartat de les negociacions amb Nike. En bàsquet, el Barça refà l'Eurolliga gràcies a la victòria a la pista del líder a Mònaco de 14 punts. A l'Eurocopa femenina, l'Uni Girona haurà de remuntar 12 punts al Pech hongarès dijous que ve a Fontajau per poder accedir als quarts de final. Van perdre ahir per 85-73. A la Champions masculina d'hoquei patins, jugats ahir Barça 6, Noia 1 i Reus 5, Porto 0. I al Dakar, avui jornada de descans amb Edgar Canet, líder a la categoria Rally 2 de motos amb 16 minuts sobre el segon Ebster. En cotxes, els catalans més ben situats són els copilots Armand Monleón, 5è, i Dani Oliveras, 8è. Nando Jubany és 29è a la General de Cotxes.
Fins aquí les notícies.
Al matí de Catalunya Ràdio.
Taula cultural al matí de Catalunya Ràdio, com cada divendres, amb l'Artur Ramon. Què tal, Artur, com estàs?
Hola, molt bé.
Mariola Cubells, bon dia.
Bon dia, companys.
Marc Garriga, bon dia.
Bon dia.
Bernat Adeu, com estàs? Bon dia.
Hola, Freddy, bon dia.
Anna Guitart, bon dia.
Bon dia.
I Lucía Ramis, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Abans de començar amb les propostes, Lucía, volíem començar comentant amb tu, perquè tu has sigut de les persones que has volgut fer públic un cas d'agressió sexual, d'assetjament, en el cas concret de les xarxes. Ens hem fet ressò aquest matí l'informatiu arran del que hem sabut aquesta última setmana.
Sí, exacte, arran del cas de Nana Polo vaig veure que hi havia moltes mostres de suport, però també hi havia qualcuna que la qüestionava, i llavors a partir d'aquí vaig decidir fer públic tres casos de tres directors a tres mitjans diferents quan tenia una edat semblant a la de Nana Polo quan li va passar això, no? Llavors vaig fer públic aquest enfilall. Un va ser un estiu que vaig fer unes pràctiques en un diari, que el director del diari li va demanar al cap de redacció que me convidàs a sopar amb ells dos i a prendre unes copes després. Jo vaig dir que no, i llavors vaig passar de la secció de cultura, em van relegar a una secció que bàsicament havia de repicar teletips. Un altre cas d'un director d'un programa radiofònic on vaig treballar l'any 2001-2002, que el que va fer va ser, doncs, bueno, ens feia molt bé que tots, eh? ens tractava molt malament a tots, però a més, feia comentaris sexuals davant de tot l'equip, molt pejoratius, a més, doncs em ridiculitzava en antena, en directe, m'amenaçava de fer-me fora del programa, en directe també, en antena, llavors no ho vaig suportar més i me'n vaig haver d'anar d'aquell programa, i finalment un cas d'un director d'una publicació, doncs, que tenia una actitud una mica especial en jo, en el sentit que volia fer reunions a soles amb mi, a halls d'hotels, a casa seva, i en un cas em va convidar a sopar, després d'aquest sopar, doncs, no sé què celebràvem, va intentar fer-me un petó a la boca, jo li vaig fer sa cobra, i llavors, a partir d'aquí, va canviar absolutament la seva actitud vers a jo, i me va intentar fer fora, també. Llavors, li vaig dir, fes una llista amb els motius pels quals em vols despatxar i veurem si són motius procedents o improcedents, perquè depèn d'això, doncs anirà d'una manera o d'una altra, no? Llavors ell va parlar amb l'editor d'aquesta publicació, li va dir fes-la fora, jo em faig càrrec de la indemnització de l'atur del que sigui, em va escriure per telèfon, te'n vas al puto carrer, perdó, i llavors em va dir que els motius pels quals me volia fora era que jo tenia una vida molt dissoluta i que aquest home amb qui surts doncs et té molt despistada. Llavors, són tres casos, no podria dir més, però jo devia tenir, doncs, això, 24, 25, 20, menys de 30 anys, i el que volia no és tant explicar els casos en si, sinó, no vull personalitzar el tema, sinó demostrar que això ha estat una pràctica habitual, sobretot quan som joves, que ens incorporem a una feina, que som becàries o que tenim poca experiència, i que aguantam moltes vegades perquè és el que toca, no? És a dir, perquè l'alternativa és quedar-te sense feina en una professió com la del periodisme, que és molt difícil trobar feina, i que moltes vegades te sents, doncs, infravalorada o tractada per motius, no saps mai, no? La qüestió és si estàs per allà perquè fas bé la teva feina o perquè li agrades en el director o en el teu cap, no? I res, volia justament això, explicar que això és una, ha estat una pràctica habitual durant molts anys, completament integrada, completament normalitzada.
Anava a dir això, normalitzada.
Normalitzada, i que bé, és el que toca, no? I que llavors, a partir d'aquí, crec que ja està bé, i crec que ja comença a ser hora que canviïn les coses. També és una edat, quan comences, que trobàvem en aquella època, fa 20 anys pràcticament, més de 20 anys en el meu cas, que no teníem una xarxa de protecció, no teníem una xarxa de defensa, no teníem res a fer, i que això també ha de canviar de qualque manera. Crec que les coses estan canviant, espero que les coses estiguin canviant, però, en tot cas, falta molta feina per fer, no?
Uau! Gràcies per explicar-ho, no. Lucía, que aquí parlem sobretot de qüestions culturals, però creiem que era important que ho expliqués.
I una cosa, és a dir, és igual qui ho va fer. És a dir, és igual els noms, perquè moltes vegades a les xarxes te diuen digues el nom. No, no cal dir els noms, yeah, perquè això ha estat una cosa sistèmica, no? I llavors, tant se val qui ha estat. És a dir, jo podria dir els noms, no passa absolutament res, però és igual, hi ha hagut una cosa... No vol dir que tothom, evidentment, exerceix aquest abús de poda, però ha estat una cosa completament doncs, integrada, no? I quan dones noms et diuen, llavors vés en el jutjat, i que si vas en el jutjat moltes vegades això no canvia absolutament res. I a més, aquestes situacions d'abús moltes vegades no estan tipificades avui dia.
No són un delicte com a tal.
Exacte. Llavors no saps molt bé què és el que has de denunciar, no?
En fi, de seguida parlem de qüestió cultural, però anava a dir això, que el feel free, que diuen...
Que és sistèmica, o ha estat sistèmica, i jo crec que sí que estan canviant les coses, afortunadament. Crec que els homes que hem compartit feina amb aquestes dones que han patit això i que ho hem vist i no hem fet res, també hem de fer entonar la nostra mea culpa. Jo crec que si ara tots revisem, les faríem les coses molt diferents, i jo crec que ara ja no passarien segons quines coses que en el seu moment van passar, i potser la nostra actitud com a homes no va ser l'adequada.
Artur.
Jo crec que està vinculat a dos elements fonamentals. Un és la relació de poder, especialment d'abús de poder, de l'home contra una persona que considera inferior en l'estatus, diguéssim, jeràrquic, laboral. Fixa't que quasi totes les relacions s'estableixen així. I la segona és un tema que és quasi... de naturalesa, diguéssim, biològica humana, que és aquesta concepció de la sexualitat masculina des de la depredació, no? Aquesta idea que això, en un moment donat, doncs, es va crear com una mena d'element sistèmic en el que es pensava, doncs, que tot això es podia fer impunement. La gran sort és que avui això ja, les dones, doncs, ja fa temps que han dit que no i que s'ha acabat. El que passa que hi ha una sèrie de generació en la qual, doncs, Marc i jo formem part, que hem estat educats en una cultura patriarcal i que hem viscut tot aquest canvi. Llavors, el que hem de fer, jo crec, que els homes és readaptar-nos a la situació que és la normal. O sigui, el que era normal era el d'abans. No té cap sentit. O sigui, quin sentit jo que ara digui t'acompanyo, Lucía, a casa i va en el pàrquing la intenti assetjar. Vull dir, és que és una cosa que has d'estar malalt. És un tema... Sí, crec, jo ho veig així.
El que passa és que ara ho veus així, però en aquell moment, o fa uns quants anys, això feia riure. O sigui, jo vaig parlar amb uns caps meus explicant que una persona se m'havia tirat a sobre, m'havia immobilitzat, havia intentat... i els hi va fer molta gràcia.
Però és que fixa't, tot es veu viure, clar, aquesta situació.
No, és que és el que volia dir, també, que jo li agraeixo a la Lucía. Jo no havia vist el fil que ho hagi explicat, i mentre ho anava explicant, a mi m'han vingut al cap casos de coses que m'han passat a mi. I estic convençuda que altres dones que ens estan escoltant de la nostra generació també les acumulen. Vull dir que no és una anècdota, no és una cosa que li ha passat a ella.
Puntual.
És que ens ha passat a totes. Hi havia un moment en què et deien que era normal. Jo vaig tenir un cap que, a més, estàvem vivint fora de Barcelona en una situació complicada, fent un projecte complicat, que quan jo vaig parlar amb algú de la productora per dir m'està passant això, quina bestiesa, quina tonteria, no, aquesta cosa de menystenir-ho, que et feien creure a tu també que no tenia importància, no? Que el teu cap t'estigui dient segons quines coses de la teva boca, de les teves cames, de tal, no passava res, no, i era normal. Sí. No? Jo crec que la gràcia, o afortunadament el que està passant ara, és que estem dient no, és que tot això no pot ser normal,
no pot
de
ser.
Cap de les maneres.
Clar. Justament la primera recomanació que avui volem fer va una mica per aquí, és la que té la Mariola.
I know this is hard, but I need to ask you some questions about what happened.
He tied my hands. He
Que és aquesta sèrie que és Creedme, Mariola, a Netflix.
Doncs sí, he canviat en últim moment perquè és una sèrie que increïblement està sempre d'actualitat i perquè explica la història, que a més està basada en fets reals, de Mari, que és una adolescent adoptada que interposa en el seu moment una denúncia per violació i que al final, fruit d'una espècie de pressió que rep de totes les instàncies, les judicials, les policials, les socials, decidís retirar-la i l'acusen de mentir davant de la justícia, amb aquesta pressió social constant, i fins i tot els seus pares d'acollida dubten d'ella. Anys després es va demostrar que tenia raó, són 8 episodis, es pot veure a Netflix, i és una sèrie, de més, a la que es recorre sovint per parlar precisament d'això, del qüestionament de les víctimes, de la credibilitat que tenen, del tractament als interrogatoris, i la veritat és que, en fi, em semblava que era perfecta per al moment que estem... que estem vivint.
És que jo hem parlat alguna vegada, que la ficció és tremendament útil per explicar
tremendament
segons
útil,
què i per anar canviant graó a graó determinats xips.
De veres,
no?
Que esta, si la veus amb una mirada neta, entens perfectament de què es parla quan es parla de interrogatoris policials intolerables. Sí, i esta sèrie ho demostra.
I que encara en deuen haver,
Segur.
Encara deuen haver, sí. El que passa és que ara tenim... Jo sóc optimista. Crec que el fet de que Llucia hagi pogut contar això en antena d'una manera tan relaxada, sense problemes, és que això és un canvi paradigmàtic. Jo crec que això ens ha de envalentonar a tots.
Creedme, aquesta recomanació al fil del que comentàvem i que també hem comentat avui a la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio, aquesta sèrie tremendament recomanable a Netflix. Anem ara a la Documenta.
Els teus ulls que cavalcaven buscant un desig, les espelmes cremaven i alguns dels amics t'enfocaven amb càmeres de retratar. Una veu comentava i... que guapa està.
Ara ho he entès, perquè és l'aniversari, no?
Ah, molt bé,
veus? Ara ho he, és que sóc una mica lent, jo.
Feia estona que sonava la cançó aniversari, o com ha anat això?
Sóc una mica lent. 50 anys de Documenta, ni més ni menys.
Sí, sí, i a més jo crec que és un aniversari a celebrar especialment, que qualsevol llibreria arribi als 50 anys. És una festa, és una celebració, però a més aquesta, no?, la Documenta que va començar al centre, que era una llibreria molt estimada pels veïns, que tenien un contracte d'aquests de lloguer antic, que en dèiem que un dia es va acabar i que van dir, i ara què farem, no? Sí. Llavors, en aquell moment, en Josep Cots, que era el propietari, en un primer moment la va obrir amb una altra persona, però llavors ja era ell, que deia, bueno, i ara què faig? Ara m'he de jubilar? Doncs no sé si em vull jubilar, però alhora tampoc tinc ganes de tirar-ho endavant jo sol. Llavors, un client que tenien, que es diu Eric Del Arco, que era enginyer, i a més es dedicava a fer coses de pocs, una cosa que res a veure, va pensar, ostres, a mi potser m'agradaria ser llibreter. Es veu que el van a veure amb el seu fill i li va dir, escolta, Josep, que si necessites algun candidat, es veu que el Josep Cots en tenia tots els que volguessis. Però hi va haver alguna cosa que va dir, doncs sí, doncs serà l'Eric Del Arco. Llavors, el Josep, d'alguna manera, li va fer de mestre llibreter, però mira si em va prendre l'Eric, que ara és el president del gremi de llibreters. O sigui que un és molt espavilat i l'altre segurament és molt bon mestre, no? Llavors el que van fer va ser traslladar-se, van anar al carrer Pau Claris. T'he de dir que el trasllat, i això també em sembla molt bonic, ara ho veiem també quan la no llegiu, per exemple, fa coses, no? Quan ha de traslladar llibres d'un lloc a un altre,
implica
les
tot
cadenes
el barri,
humanes, exacte. Doncs amb la Documenta va passar una cosa semblant. En gent que no volia que es perdés, encara que es perdés pel barri, van fer vercamis, van fer aportacions, van aconseguir 50.000 euros, en total en necessitaven 90.000 per fer l'obra que requeria Pau Claris, però s'hi van poder instal·lar, ja porten 11 anys allà i són coneguts, aquests dos llibreters, a mi m'agrada molt, jo no sé fins quan ho tindran, però ahir, que era el dia oficial de celebració, ells dos sempre porten llacet. Són els llibreters més elegants de Barcelona. I ahir havien posat dos llacets gegants penjats a l'entrada de la llibreria. Jo suposo que encara hi seran uns quants dies. O sigui que ni que sigui pels llacets, passeu per la Documenta, abraceu-los i feliciteu-los.
M'agradaria explicar dues anècdotes molt breument de la Documenta. Jo abans feia unes cròniques sobre els actes culturals, les presentacions de llibres, i llavors quan anava a la Documenta m'asseia en una butaca de color groc que hi ha i encara li diuen la butaca de Nayusia.
Veus?
I l'altre és que arran d'això vaig ser membre del jurat que va decidir quin era el cartell per commemorar aquest 50 aniversari.
Jo deixa'm que et digui que forma part de la meva educació sentimental i cultural, perquè estava en el Cardenal Casanyes, nosaltres estàvem al carrer La Palla i I a més són d'aquests llibreters que et recomanen bé i que estableixes vincles d'amistat per sempre. O sigui que felicitats.
Bueno, és que són, Artur, són els llibreters que llegeixen. Això és una cosa molt important.
Molt ben dit.
Perquè hi ha llibreters que no llegeixen, eh?
Ja.
Llavors, tenir un llibreter que sigui un bon lector... un bon amic sempre deia que hi ha llibreries on es va a comprar un llibre i hi ha llibreries on es va a buscar un llibre per llegir.
Exacte.
I que les bones són les segones. La Documenta és aquesta segona llibreria.
Tenen molta gràcia perquè el Josep i l'Eric es graven vídeos on parlen de llibres.
Ai, són molt divertits.
I són molt divertits. O sigui que si també us falten recomanacions, a través d'Instagram o a YouTube podeu trobar-les.
Doncs l'aniversari de la Documenta per molts anys és el Matí de Catalunya Ràdio. És la següent proposta. Anem a pel Marc, va.
To die. To sleep. To dream.
Que és una de les estrenes, que és Les vides de Sing Sing, Marc.
Sí, si us sona, aquest és el monòleg de Hamlet. Per tant, és una pel·lícula que parla de teatre, però parla de teatre dins d'una presó, dins d'un centre penitenciari d'alta seguretat als Estats Units. Sing Sing, es diu Les vides de Sing Sing, la pel·lícula, i és una d'aquestes joies petitones, cinema independent nord-americà, que malgrat tot ha sobrepassat la cotilla o els circuits més independents i segurament entrarà per la porta gran, això espero, dels Oscars, i ha rebut premis a diversos llocs, i és una pel·lícula que parla de com la cultura et transforma, et cura, t'ajuda a sobreviure, a resistir, t'acompanya i t'obre portes a una nova vida, i sobretot imagineu-vos com implica a uns presos que no poden sortir d'aquestes quatre parets i d'un pati, doncs el que representa per ells formar part d'un grup de teatre. Per tant, els ajuda a rehabilitar-se d'una manera real, perquè hi ha gent que aconsegueix sortir gràcies a com es transformen a través del teatre, sortir de la presó, i hi ha d'altres que com a mínim els permet, mentre estan assajant o mentre estan aprenent el paper o actuant, doncs escapar-se de la seva realitat i viure una vida paral·lela. És una pel·lícula que, a més, també parla molt de la vulnerabilitat masculina, perquè clar, nosaltres també hem estat, el que deia l'Artur, no? Ensenyats en què hem de ser forts i hem de mostrar aquesta fortalesa i una actitud concreta, i aquí doncs presos, gent que han patit això als carrers i estan a la presó, doncs s'obren gràcies a la cultura, al teatre. És una pel·lícula que tot això ho explico, l'acabo de veure i encara estic amb els nervis a flor de pell, perquè és super emocionant, perquè finalment veus, t'adones que el 99% dels actors que formen part del repartiment són actors reals que formen part de grups de teatre de presons nord-americanes. I, excepte el protagonista, que és el Colman Domingo, és un actor no gaire conegut, però, si us plau, o sigui, que li donin tots els premis de l'any a aquest senyor, perquè fa un paper espectacular. Una pel·lícula commovedora, empàtica, brillantíssima, i que us recomano que veieu, que s'estrena avui.
M'has fet pensar en una novel·la del Saoirse Chaelendon, que em sembla que es deia La quarta paret, on parlava precisament del poder de la cultura perquè intentaven representar Antígona enmig de la guerra del Líban, enmig del conflicte, i era una mica el mateix, i és una novel·la extraordinària.
Oh, que batut estic en la meva vella i salvatge terra esprívola.
I Llucia, ens portes al Tradicionarios.
Exacte, comença la 38a edició del Tradicionarios, és un festival de folk internacional que promou aquesta música en tots els seus vessants, fomenta les aliances artístiques i musicals de la cultura tradicional, i el lema d'enguany és: sense la Mediterrània no hi hauria música catalana, no? Perquè la idea és visibilitzar els països del sud, lligat a corrents culturals i migratoris que en formen part, i el Mediterrani s'entrellacen, doncs, se sumen, se diferencien cultures veïnes que cohabiten, no? I per això el fil conductor del festival d'aquesta edició és la Mediterrània i tot el que comporta, no? Comporta des del desig de pertany a un territori, una geografia, una visió mar enllà, no? De voler viatjar i descobrir altres sons i demostrar el que ens fa mal, també, tenint en compte que és un lloc que ha estat conflictiu, sovint tràgic, això ho explicava la musicòloga Anaïs Falcó la presentació del programa, no? Aquest festival està organitzat pel Centre d'Artesà Tradicionaris, al barri de Gràcia, dura fins, o sigui, des d'avui fins al dia 11 d'abril, i avui, per la inauguració, hi ha dos actes aquest vespre. Un és un cercavila que anirà des de la plaça de la Vila de Gràcia fins al Centre d'Artesà Tradicionaris, en què hi participarà en Cabum i el col·lectiu Irigai, això serà a les 9 del vespre, i en arribar al centre, a les 10, comença un concert per celebrar els 15 anys d'això que sona ara, que és l'estrena del projecte Mar Mur, de Toni Torregrossa, Maurizio Martinotti, Joan Soler Amigó i Jordi Fàbregas, no? I segons un dels creadors, Mar Mur és un fris de cançons sobre el tema de la immigració, d'uns nouvinguts no sempre benvinguts, i explica que el mar que havia estat un mar de tots, moltes vegades esdevé un mur per les persones que volen travessar-lo de sud a nord, i diu que aquesta obra vol ser un gest de solidaritat i una oportunitat de reflexió i de presa de consciència. I clar, el títol ens porta al mar, al mur.
Ah, anava a dir, sí.
Podcast imprescindible. No m'agrada gens la paraula imprescindible, però crec que en aquest cas...
Ho és.
És un podcast del programa Solidaris de Catalunya Ràdio, Mercè Folch, Mireia Isard, Mònica Roca i Sandra Novillo, fotoperiodista Anna Sorinyac. És un podcast d'investigació que posa nom als desapareguts al mar i que ha obtingut un Ondas, molt recomanable.
Molt.
I després d'aquesta falca, torna al Tradicionaris. que el que hi haurà avui vespre, a partir de les 10, serà una revisió d'aquest projecte de Marc Mur amb una nova mirada de Marc Figuerola i Boris Pi, i cantarà Alidé Sanz, i tocaran Elena Culleré, Meritxell, Lausuc, Tobal Rentero i Iu Boixadé. També hi haurà Toni Torregrossa, que és un dels artífecs del projecte original, i així quedarà aquest Festival de Folk Internacional Tradicionaris. Demà hi haurà una trobada de músics de les colles castelleres del Pla de Barcelona, i m'agradaria esmentar també la nit de concert de Vall de Bot, el 24 de gener, a càrrec dels grups mallorquins Fixorines i Arreu, coincidint amb les festes de Sant Antoni, a Gràcia i els Pogarons i tot això.
Ah, és veritat?
Que
és
crec
veritat.
Que també val molt la pena. És a dir, que hi ha un programa molt extens fins a l'11 d'abril i podeu veure a la pàgina web de Tradicionarius.
Ai, Bernat, m'agrada molt aquesta proposta que tens tu. No és que les altres no, m'agraden totes. Però sí. Aquest documental que proposes del Morricone em va... Noi, no sé ben bé per què, em va emocionar i tot. Mira, que és un documental.
La música era perquè és el Morricone, no?
Sí. Bueno, aviam, si aquest ha de ser la conya que
tindrà... M'agrada que canviem de bàndol de les conyes...
Hem passat del Marc Garriga autònom, el Freddy, és mig tonto.
No, això jo no ho he dit.
Són variacions.
Perdó per l'humor a costa teva.
No, al contrari.
Hem d'innovar, sí.
I amb el matí que porto, que el Francesc Garriga li ha dit Francesc Barriga a primera hora del matí, vull dir...
Molt bé, fenomenal.
Sí, això m'ho deien al pati de l'escola.
Veus? Doncs porto el Jovany, que ara vindrà, porta tot el matí passant aquest any. Digues, Bernat,
doncs,
perdona.
Mira, Freddy, és un documental que te'l porto per moltes coses. Primer, perquè aquesta setmana, dissortadament, a Catalunya, les bandes sonores i els concerts sobre bandes sonores han estat actualitat. Per tot el tema del Liceu, com sabeu, on s'hi han donat alguns concerts de productores més aviat qüestionables pel que fa el seu gust artístic i els seus mètodes de treball, sobretot amb els músics catalans, que ens haurien de preocupar molt. Deixa'm fer un parèntesi. M'agradaria sentir si la consellera de Cultura té alguna cosa a dir amb que s'explotin a músics catalans al Gran Teatre del Liceu, que recordem-ho, és un teatre públic. Em sobta aquest silenci. Deu ser una cosa poc important i deu tenir temes més urgents a tractar. Però bé, parlem de coses importants i no de misèries de la tribu. Aquest documental es diu Ennio, del Giuseppe Tornatore, un cineasta important que també va utilitzar músiques de Morricone a pel·lícules com Cinema Paradiso. I em sembla un documental molt interessant. Primer, ara us diré una cosa que semblarà una tonteria. És un documental sobre un músic que parla de música. I em diràs, home, és el que hauria de passar sempre. No passa sempre, és a dir, la majoria de documentals que es fan sobre músics són més documentals de caràcter. Fa poc vaig veure un documental de Netflix del Joe Perlman sobre el Robbie Williams, que és un músic pop que a mi m'interessa molt, i era un documental bàsicament de la seva vida, els seus problemes amb la droga, tots els lius que tenia amb les senyores, i tu dius, bueno, això fantàstic, està molt bé per conèixer la seva vida, però jo el que vull és que em donin claus de la seva música. No? I això és exactament el que fa aquesta pel·lícula, que és meravellosa. Primer, perquè ens explica, a més és una llarga entrevista, són pràcticament 2 hores i mitja d'entrevista amb Morricone, on ens explica una mica la seva vida. Ell va començar com a trompetista de jazz, el seu pare tocava jazz, i després, d'una vida més o menys de freelance a la música lleugera, comença uns estudis de música clàssica en aquells moments molt arriscada. Va ser un dels alumnes més importants, un compositor avantguardista que es deia Goffredo Petrassi. Després va formar part d'un grup que es deia Nova Constanza, que era un grup d'improvisació musical que ara l'escoltes i és un grup de virgueria contemporània extraordinària, que després va utilitzar en pel·lícules com Xera una volta in West, que té uns 20 minuts primers que són tots de música concreta, és a dir, de música d'objectes, i després ja va començar a fer les seves pel·lícules més conegudes amb el Sergio Leone i amb tots els autors. També és molt interessant la part de les bandes sonores dels anys 70, perquè hi ha una sèrie de cineastes molt arriscats del cinema italià que ara són desconegudes coneguts, pels quals fa bandes sonores que són menys consonants, diguéssim, i molt més arriscades. I en tots aquests moments el que te n'adones és del geni melòdic de Morricone. Se'n recorda de totes les partitures que ha escrit, és increïble. Evidentment té oïda absoluta perquè se'n recorda de totes les notes, i ell les va explicant estructuralment com se li van acudir les melodies, quines dificultats va tenir per adaptar-les a les escenes, i arriba un moment quan hi és un compositor madur que és que no et pots imaginar les pel·lícules que ha fet sense la música de Morricone. És que és impossible, pràcticament és una simbiosi total la que fa. Per tant, un documental de música que parla sobre música i, a més, clar, amb el compositor viu, que és el que tots somiaríem, nosaltres mataríem per un documental amb Mozart o amb Beethoven, saps? Exacte. Doncs aquest documental està molt ben parit i es fa des de l'amor, però també des de la crítica i des de la seriositat musical. Per mi és una obra mestra documental.
Ennio, il maestro, aquest documental sobre Ennio Morricone. I Artur, acabem amb tu. Ens portes a la mostra de Torres García a la Parés, a la Sala Parés.
Sí, és una exposició de traca i mocador. És a dir, és aquesta, d'aquelles exposicions que dius, home, les galeries també a vegades fan feina de suplència institucional que pot estar al nivell dels museus. I, a més, és una exposició que no cal pagar l'entrada ni estàs obligat a comprar res. És a dir, pots anar a visitar-la. És Torres García entre el noucentisme i les avantguardes. És una exposició que abarca tota la Sala Parés. La gran monogràfica per celebrar el 150 aniversari d'aquest artista que neix a Montevideo, l'Uruguai, que arriba aquí perquè era fill de pare català, arriba aquí cap al 1890 i veus aquest primer inici molt empaltat del modernisme, del que ha vist de canals, de Nonell, de cases, però ràpidament entra en un projecte que aquest país va tenir, que és el seu moment àlgid de construcció d'una civilització que es deia noucentisme, el motor de la qual era la cultura, és a dir, just al revés d'on estem ara, i que Torres García li encarreguen els frescs del Saló Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. Aquí hi ha alguns esbossos que venen de la pròpia Generalitat i que veus aquest Torres García que busca l'arrel, diguéssim, de tradició grecollatina, de l'Arcàdia, amb la influència de Puvi de Chavant, i veus tots aquests esbossos que són meravellosos. A partir d'aquí mor Prat de la Riba i fem el que som especialistes en el país, que és acomiadar malament els nostres genis, tant si són futbolistes, com si són artistes, com si són filòsofs. I llavors Torres García, el senyor Puig i Cadafalch, li diu que agafi els bàrtols i marxi. I llavors comença un altre artista que s'ha de buscar la vida i ho fa a París, on funda el Cercle Carrer, entra en el territori de l'abstracció, després va a Nova York, entra ja en un territori diferent, però que és curiosament el que el farà famós, perquè quan ell arriba a Montevideo, ja per acabar la seva carrera, crea el que és més conegut d'ell, que és un llenguatge, que és l'universalisme constructiu, que és una mena de retícula basat en la secció àurea i amb uns jeroglífics molt personals, amb el peix, amb casetes, i que tot això està molt ben explicat a l'exposició. Ja per acabar, una petita sala que és una meravella també amb els joguets, perquè Torres García va fer molts joguets en fusta, pintats. I
són una meravella, aquests joguets.
Són una autèntica meravella i que no es troben. Preciós. Això els ha deixat la Fundació Torres García per l'exposició. I després hi ha també tota la faceta que està molt ben documentada, l'exposició de llibres, perquè va ser un gran teòric, i d'articles que ell havia fet. És a dir, és una figura fonamental per entendre aquest pas, diguéssim, de la figuració del noucentisme a les avantguardes, que està molt ben explicat. És una exposició molt ben muntada, amb ja 130 obres, i jo només puc que felicitar, i això tampoc és habitual, que ho fem entre col·legues, però jo ho faig perquè em sembla que és just, felicitar doncs a la Sala Parés, al seu director i Joan Anton Maragall, en el Sergio Fuentes i tot l'equip, per una exposició meravellosa que es podrà veure fins a primers de febrer, és a dir, que els nostres oients tenen encara tot aquest mes.
Però que no s'adormin, perquè si pensen que després de febrer, gener, passa molt de pressa.
Exacte.
Ai, doncs tremendament interessant tot, com sempre. Artur Ramon, Mariola Cubells, Lucía Ramis, Marc Garriga, Bernat de Déu i Anna Guitart, moltes, moltes gràcies. Fins la setmana que ve.
Que vagi molt bé. Que vagi molt bé.
El matí de Catalunya Ràdio. Només a Capravo, marcapropistes, estalviadors i marquistes. Fans del iogurt grec natural Eroski pack de 6 per 1 euro amb 55 cèntims o del detergent líquid Eroski explosió de frescor 46 dosis per 3 euros amb 4 cèntims.
estalviadors i marquistes, només a Capravo, marca propistes.
Històries divertides, misterioses, emocionants. Les aventures dels Beta al Charlie Saura.
Us encantarà.
Troba el llibre a la botiga 3Cat i els punts habituals.
Beta! Ja han arribat les rebaixes més esperades. Les rebaixes del Corte Inglés. D'accessoris tenim tot el que donarà als teus looks el toc més especial. Bosses, bufandes, ulleres de sol, gorres i d'una gran varietat de marques. Les rebaixes del Corte Inglés. Del 7 de gener al 28 de febrer a la botiga, la web i l'app.
Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio.
Així és. A Catalunya Ràdio tornem a celebrar el Dia Mundial de la Ràdio al teu costat.
El dijous 13 de febrer venim amb tu.
Tornarem a fer els nostres programes on ens proposeu els oients.
Farem la ràdio al menjador de casa teva. I ves que no ens hi quedem a sopar.
Allà on vulguis, amb tots nosaltres.
I fins i tot podem canviar de país.
El Dia Mundial de la Ràdio ens multipliquem per arribar on ens proposis.
A mi m'agrada més que la gent vingui que no pas haver d'anar enlloc. Què vols que et digui?
Fes-nos la teva proposta a catradio.cat.
Arribarem fins on ens digueu.
Farem la ràdio junts!
El Dia Mundial de la Ràdio farem autèntica ràdio de proximitat.
Catalunya Ràdio.
El dijous 13 de febrer...
Venim amb tu. A casa.
El matí de Catalunya Ràdio.
Molt bon dia, sóc el Calet d'aquí del quiosc. Què ens queda pendent?
El Mallorca, mucha bronca, mucha historia, se llevó 3.
Home, després de lo que ha passat aquesta nit, amb aquest desgraciat.
El Madrid a final, tenemos clásico, Barça-Real Madrid a les 8 de la tarda el domingo.
I ja veuràs com guanyarem.
I lo vamos a passar bien.
I tant que sí, jo sóc culé sempre.
Ese Olmo metiendo 3 goles. Tic-tac, tic-tac.
Últimament aquest noi està una mica perdut.
Tic-tac.
Una abraçada, que vagi bé.
L'hora dels temes pendents, Gerard Jovany, Xavi Espinosa, Carla Roig, Joel Díaz, bon dia! Què ens queda pendent a aquesta hora?
A aquesta hora ens queda pendent parlar de temes de màxima actualitat, com és la situació que s'està vivint al barri de la mina després del tiroteig greu que s'hi va produir dimarts.
Si volen, començo jo la tertúlia. Andorra
no és un país de mentida.
No és mentida.
I per un andorrà que paga impostos aquí, hòstia, l'hauríem de cuidar. Senyor que ha fet el trajecte invers i equivocat, d'altra banda, Freddy, deixa'm-ho dir. També estarem pendents dels incendis a Los Angeles, als Estats Units. Uns focs que han arrasat barris sencers, més de 10.000 cases s'han cremat, entre elles les mansions d'alguns actors de Hollywood. Això fa una mica menys de pena.
Et fa gràcia que un actor de Hollywood perdi casa seva, que li fardeu?
Senyor De Niro, com estem? Bon dia.
Dimonis, no sé què trobes de divertit a que una persona perdi casa seva devorada per les flames.
No volia dir això, jo
digues,
tampoc.
Digues, filla, et fa riure?
A mi una mica de riure.
Et fa riure?
Això ho diu el Joel, que és comunista.
Ui, mira, quin riure!
que el Joel està en contra de la propietat privada, però jo no. Vull dir, jo sóc normal.
Hòstia, que divertits que sou, galifardeus. Que algú perdi casa seva, algú amb fills, per exemple, es quedi sense sostre...
Ah, ja compraran una gràcia. No, la gent aquesta de Malibu té molts quartos.
Exacte.
Que es mori gent, et fa riure, fill?
Són gent que tiraran endavant.
Joel, et fa riure que es mori gent?
Bueno, ara ja no. Ara ja no.
No, 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 de debò. Treu aquesta música, sisplau, perquè us puguem sentir bé, a tots dos, eh? M'interessa la teva resposta. Sí. Et fa gràcia que un actor se li cremi la casa?
Una mica, una mica.
És això?
No, a veure, no...
Ho trobes divertit, fill? No,
t'escolto. En cap moment...
Parla sense embuts! És divertit veure un cos cremat?
No porto embuts.
Un cos calcinat? No. Eh?
Només
és que potser un actor no es mereix tenir una llar.
Escolta, per què no canviem de tema?
No. Però no vols que vingui a casa teva, et cremi la casa i riguem tots?
No, no, no. A veure, senyor...
Que divertit!
Senyor Robert De Niro.
De debò? No, vols que vingui aquesta tarda? Amb el John Papissot? En Miqui, el coix? I en... En Richard Nisdits?
Senyor De Niro, vostè abans era bon actor...
I et cremem la casa?
Ara no manté ni el paper una estona.
Vols que ho fem?
No, deixi els seus amics...
No, el John el Papissot... El voldria conèixer jo, el John el Papissot.
En Richard Nisdits és molt perillós. Mira, tinc el John Papissot aquí.
Ah, sí, tio.
Què passa, John?
John el Papissot. Sí, tio. Quin problema tens, tio?
No, perdó. No, demano disculpes a tots dos.
Mira, et direm una cosa.
Senyor Robert Rifardeu.
Que donin pel sac a tota aquesta colleta d'actorets pretensiosos que tenen mencions a Hollywood.
Estava fent broma, fill.
Però el John Papissot no fa broma.
Jo mai faig broma.
El John Papissot et matarà, tio.
Oh, sí.
Et cremarà viu i no farà puta gràcia, m'entens?
Cap ni una, tio.
Ai, Déu meu. En fi.
Oh, sí.
Ja està. Adéu, Robert De Niro.
Ostres, vaig entrar a la teva casa.
Sí, companys.
Aquesta sintonia.
Em rebeu bé, companys.
Manel Elias, bon dia, com estàs?
Manel.
Sí. Ah.
Manel. Manel Elias. Li ha caigut l'ampolla de
l'aigua. Em rebeu bé, companys?
Sí, clar que et rebem. Sí. Si estàs aquí, a 3 metres.
Bona nit, Frederic.
Bona nit, Manel. Bon dia.
Jo tiro pel dret i ja em tallareu.
Sí. No, però Manel, t'estem veient. Estàs davant nostre assegut.
Aquesta nit, al Catalunya Nit, abordarem de manera pausada. Sí?
Sí, Manel, endavant.
Se li ha
caigut l'aigua.
Manel, sí. Fa mitja hora d'això. Manel,
hem tingut un problema amb l'aigua. Sí.
Si nosaltres no diem res, Manel, tu tira.
Sí, és que
tira.
Jo us parlo sobre Estats Units, volia parlar-vos sobre això de... Bé, no sé si se'm sent...
Sí, home, sí, Manel, endavant, va.
4, 5...
No cal que comptis. Ara, Manel, Elias, sisplau.
Bé, quan són les 10...
No són les 10, són les 11:42.
Un llum s'encén. Ah, si no em talleu, tiro, eh?
Sí. És igual, no li digueu res.
D'acord.
No li digueu res. No
val,
li digueu
val.
Un llum s'encén a la redacció de Catalunya. Catalunya Ràdio.
Ara.
És la Carme Lloberes, que ha estrenat un xandall nou. Sí, no em digueu res, millor no em digueu res.
Et rebem, et rebem.
Suma 1,
vale?
Suma 1. Sí, deia que aquesta nit, al Catalunya Nit, posarem el focus en els incendis que estan afectant la zona de Los Angeles, als Estats Units, on ha arrasat barris. Sencers.
Sí, bueno, això ja ho sabíem.
Ens fixarem en el cas personal.
Sempre hi ha un cas
català.
Personal, sempre hi ha la història humana.
En aquest cas, un català periodista resident a Hollywood que es dedica a robar el menjar de les neveres de les cases que han estat evacuades per culpa dels incendis.
Ah, sí? Hi ha un periodista català que es dedica a robar menjar de les cases evacuades?
És en Francesc Barriga.
Hòstia...
El que tindrem en directe aquesta nit al Catalunya.
Molt bé, molt bé, Manel. Escolta'm, gràcies, Manel.
Sí, hi ha un català que es dedica a robar neveres. Sí.
No, Manel, que ho hem sentit.
Jo m'entès, ja.
Ja tens alguna cosa més a l'escaleta, Manel?
Bé, jo tiro, eh? Ja analitzarem també de manera tranquil·la i reflexiva la situació que s'està vivint a Veneçuela.
Ah, també a Veneçuela, sí.
Entre partidaris i detractors de Nicolás Maduro. I ens ho explicarà amb detall.
Sí.
el nostre corresponsal, Joan Biosca.
Ah, perfecte.
Home, sí, tant, en Joan Biosca.
Que des de... Sí, companys, deia...
Sí, endavant, endavant. Ens
explicarà en Joan Biosca, que des del balcó de casa seva, Buenos Aires... divisa tots els països de Sud-amèrica. Però... I ens explica què hi passa.
Molt bé,
molt bé,
ja està.
Sí, molt bé,
no
bé.
És gràcies,
que... no,
Manel Elias.
No és que en Joan Biosca no vulgués sortir de casa seva. No, però,
evidentment.
El que passa Manel... és que té un camió de distribució de dulce de leche.
Clar.
Aparcat davant la porta del garatge i no pot treure el seu cotxe per moure's per Sud-amèrica.
És una corresponsalia que abarca molt de
territori. Això fa molta ràbia quan algú aparca que no talla el pas i tu vas tocant el claxon i ningú apareix allà.
Afortunadament, en Joan Biosca viu en un 98è pis, cosa que li permet controlar tot el que passa des de Buenos Aires fins al Cabo de Hornos.
Manel Elias, moltes gràcies.
Tot això i moltes sorpreses més.
Sí, sorpreses.
Però tranquil·les i reposades.
I reflexives.
Aquesta nit... al Catalunya Nit.
Va, parlem del barri de la mina.
Qui ho fa, va paga.
Estem intentant buscar solucions.
Parlem.
El president Illa i la consellera Núria Parlon han anunciat mesures immediates per millorar la seguretat al barri de la mina, Sant Adrià del Besòs.
L'anunci arriba després del greu tiroteig que hi va haver dimarts al barri de la mina.
Sí, sí, però vaja, ja han sentit l'alcaldessa, Guafigo, Canyete... Això són coses de joves.
President Illa, bon dia.
Bon dia, buenos días, Freddy, Federico...
Torni'm
a Federico. Seria Federico o Frederico?
No? Seria Frederic.
Escolti, no em dirà vostè... S'ha de traduir o no s'ha de traduir?
No s'ha de traduir.
Si tenim dues llengües, fem-ho a servir. Bueno. Bé, l'alcaldessa... no sé, m'he perdut ara. Sí, l'alcaldessa, Figo.
La Filo.
A Filo Cañete, sí.
Ja ens ha explicat que la situació...
Filo deu impossible.
La situació tampoc és tan greu. Al final, mira, són coses de la canalla.
Home, dimarts hi va haver un tiroteig important que va durar uns quants minuts. No sé si és una cosa de canalla, de joves,
si
com deia.
Si em permeteu, jo us hi faig una reflexió. Dimarts, quin dia era?
7 de gener.
Era, sí, 7 de gener.
I el 7 de gener... Quin dia és?
No sé, 7 de gener.
Dimarts, no, sí,
era dimarts, sí.
Quin dia és el 7 de gener? És el dia que els adults treballen i els nens tenen festa per poder jugar amb les joguines que els han deixat els reis.
Sí, ja, i
què vol dir això? Clar.
Doncs que va passar això. Els nens del barri van sortir al carrer a jugar amb el que els van portar els reis.
No, vostè està dient...
Després un altre debat és el tipus de regal que van portar els reis.
Ja, bueno, en aquest cas estaríem parlant d'armes de foc. No,
no, sisplau, no, per aquí no. Us demanaria que no estigmatitzéssim el barri de Guamí.
Però si és el que estem... No estem estigmatitzant res.
És molt lleig fomentar tòpics i agendes urbanes i històries sobre un barri. Això és intolerable.
Sí, estem d'acord que és intolerable.
El que sí que farem serà instaurar-hi unitats de Guabrimo i de Guarro.
I la...
I de què?
I la...
Guarro.
La gua... No, l'arro.
L'arro.
L'arro de la Guàrdia Urbana,
no? Guaguarro, collons.
Sí, la Guarro, la Guarro.
Arro.
O és 24 hores del dia. Brimo i Guarro, 24 hores del dia.
Però no diu que no s'ha d'estigmatitzar.
Això no és estigmatitzar ningú, això és prendre precaucions.
Molt bé, doncs ja està.
Gràcies.
Que la pagui.
President, president, moltíssimes gràcies. Anem a la cançó del dia, que tenim el Fran Lluís aquí, va.
La cançó pendent. No m'agrada ningú.
Tu diràs, va.
Bon dia, Freddy.
Com estàs?
Bé, molt bé. Avui ens abonem a l'eterna joventut amb la Pound Gang.
Home, la Pound Gang.
La Pound Gang, que sabeu que són aquesta colla del barri de Gràcia de Barcelona, referència absoluta dins de l'escena urbana
companys,
a Catalunya.
Jo em desconnecto ja, eh?
Sí, Manel.
I més enllà.
Gràcies.
Aquesta gent són els padrins del trap a tot l'estat espanyol. Sí. Acaben
gràcies,
de publicar una cançó.
No, 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 no.
Que
sí,
gràcies, Freddy. Es
diu Cleo, que és aquesta que canten.
Sí.
I a més avui...
Són els pioners, no?
Són els pioners.
El trap en català, no?
Totalment. I avui, no, del trap en català i també a la resta de l'estat. Molta gent que fa trap en castellà cita sempre com a influència claríssima la Pound
Gang. Si et puc explicar una petita cosa, jo els vaig entrevistar una vegada i n'hi havia un que no parava de beure xarop.
Com xarop?
Xarop per la tos.
Xarop.
I no tenia tos.
Durant l'entrevista, eh?
Sí.
Busquem la col·locament. Doncs avui veuran xarop o el que calgui a la sala Wolf de Barcelona. Us he de dir que si no teniu entrada és sold out ja. Han omplert la sala Wolf.
Això és perquè ets jovans.
El
Jovany volia anar i ara...
Ara ja se m'ho creu.
Promet ser una festassa. Sabeu que són referència fins i tot a l'hora de referir-se entre ells, parlar, han marcat a tota una generació.
La clica, no?
Let's get it.
Naya. I fan així amb els
dits. Nai, pinyau, pinyau.
Fan així amb els dits com si fos una pistola.
Com si estiguessin a la mina, una mica.
És el que et farà a tu aquesta nit, Joan.
Com?
És el que et faran a tu aquesta nit, Joan.
Pinyau, pinyau.
Contrari, faran pinyau, pinyau.
Va, publicitat i després els germans de Soul. Exacte.
Som-hi!
Som-hi.
Clar. Som-hi.
Endavant,
Frank
Lluís
Giró. Ja. Dues dècades de música solidària. Reviu totes les cançons del disc de la Marató interpretades per grans artistes en un únic recopilatori a Spotify. Un viatge musical ple d'emocions que diu molt de tu.
Hola, me'n vaig al Corte Inglés a fer la compra al súper, que surto aviat. Tenen la segona unitat amb un 70% de descompte en milers de productes. Agafaré paper higiènic Scottex Dermocuidado. Ah, i detergent Ariel Sensaciones i Oxi. El que t'agrada a tu, que també està al 70%. Digue'm què més, que un 70% és un senyor descompte.
Supercor, hipercor i supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui?
A la botiga, la web i l'app.
De dilluns a divendres a les dues, al Catalunya Migdia, t'expliquem tot el que passa.
Què més podem explicar a aquesta hora?
Doncs que una de les primeres reaccions...
I encara una cosa més de la informació internacional, perquè el govern...
I a les tres, la informació d'una altra manera.
A les taules nostres hi ha també el personatge contrari, l'antagonista del cunyat, que és el tiet. El cunyadisme és de dretes, el tietisme és d'esquerres. El cunyat troba que Trump és un home fet a si mateix. El tiet troba que és un monstre. El cunyat, en fi, fa esmorzars de forquilla, on es menja un senglar. El tiet fa brunch, on es pren un smoothie.
Catalunya Migdia, de dues del migdia a 4 de la tarda, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, amb Òscar Fernández. Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
Va, que ja toquem el cap de setmana, que diuen. Al matí de Catalunya Ràdio, molt especialment els nostres germans de Soul, posem banda sonora a aquest espai de descans, que agafarem amb ganes, perquè ens convenen, sobretot els que puguin disfrutar del cap de setmana, i amb bon rotllo, eh? Xavi, Clarence, com esteu?
Hola, molt bé, Freddy, bon dia. Brother.
Hola a tots. Avui, visca el rei de la música disco. Visca les bones vibracions.
Endavant, endavant.
Barry White, tot és més fàcil, Freddy. La veu profunda de baríton, la música d'allò, en plan Dr. Love, que li deien, o el mestre de l'amor, també. El rei de la música disco, com deien Clarence, no només va col·laborar a incrementar la població mundial durant els 70, 80 i 90, ja que va ser la banda sonora de moltíssimes nits d'eufòria i passió, sinó que també ens va deixar llistes i llistes de cançons inoblidables.
Mira, jo tenia un amic que quan anava a una cita ja deixava el CD de Barry White posat.
Com aquest... per córrer més.
Ah, exactament.
No?
Com aquest Let the Music Play, imprescindible si parlem del gran Barry White. Això ens transporta, ara ho deia el Clarence, ens transporta a l'època daurada de la música disco, però vaja, si mires la carrera de Barry White, tens èxits, premis, a dojo, eh?
Mare de Déu. Diu que va aconseguir 106 discos d'or i 46 de platí. Amb aquesta manera única que ver-nos bailar.
Sí. Ballut i aquesta orquestra de cordes heretada del mític so de Filadèlfia i de la Love Unlimited Orchestra que ell es va inventar. Un so que es tradueix en milions i milions de discos venuts, com dèiem, a més de 11 nominacions als Premis Grammy, dels quals va guanyar-ne 2 només. Mm-hmm. També va aconseguir el Premi American Music Award al millor artista soul del 76. Però el que avui volem celebrar amb tots els germans de Soul del matí de Catalunya Ràdio és el 50 aniversari d'aquesta altra icona. You are my first, my last, my everything.
Aviam, aquesta cançó, més que va tenir un renaixement per la banda sonora d'aquella sèrie, Ali McBeal, sí, senyor. I un dels grans monuments de la carrera musical d'aquest cantant, compositor, productor nord-americà,
de finals del 74. És una cançó, sembla molt moderna, però ja té tants anys com jo. I es va convertir en número 1 al Regne Unit i a Itàlia el 75.
Deixa que t'ho digui, 50 anys,
Sí, sí, 50
anys. Els mateixos anys que aquest juliol també farà que va gravar la cançó Let the Music Play, que hem escoltat només per començar, aquesta del seu cinquè àlbum editat del 76, com dèiem, però, i l'altra, la cançó You Are My First, My Last, My Everything, que va ser el segon single d'èxit del seu tercer àlbum Can't Get Enough, i que, com a curiositat, cal dir que havia estat escrita 21 anys abans.
Ja, però no per Barry White, no?
Exacte.
En realitat, la va escriure Peter Radcliffe, en un estil de balada country. Res a veure amb la cançó que coneixem.
Hosti, country,
que bo,
I Barry White li va refer la lletra i la va convertir en un monument de la música disco. Una d'aquelles cançons del segell inconfusible de l'artista que, amb alguns alts i baixos, va seguir triomfant durant els 80 i els 90, fins i tot fent duets com el mític All Around the World, que va gravar amb la britànica Lisa Stanfield i que el va convertir en un cantant irrepetible com a mínim fins la seva mort l'any 2003, que en ple segle XXI, l'any 2006, per ser més exactes, va néixer el seu relleu natural, el cantant italià Mario Biondi.
Realment, ara em dius...
Tremendo,
Saps distingir la veu? No sé si ho sabria,
Jo,
és heavy,
que ens costaria a tots molt, Però la veritat és que el sicilià Mario Biondi és un clon o un relleu immillorable. Això sí, més esblanqueït, amb molt menys cabells i uns quants quilos menys, també,
Bueno.
Tanmateix, els seus discos i els seus concerts són brillants de debò, us ho garanteixo.
Molt de glamour, un tant per cent molt elevat de testosterona.
Tota.
Vocal, i molt d'amor. Hi ha unes letres que l'altra fa que les senyores perdin el control.
Vaja, jo ho he vist, això,
Vull dir,
els he vist en directe tots dos. El Mario Biondi crec que no li han tirat res, o almenys jo no ho he vist, Però el Barry White, que el vaig veure en directe al Palau dels Esports en un dels concerts pitjors sonoritzats de la meva existència, puc confirmar-ho, i ell també, que ho va dir en una entrevista al show de Conan O'Brien, que les senyores li tiraven de tot. Mitges, sostens, calces, les claus de casa, joies.
Aviam si passarà el mateix aquí al Clarence avui, amb els estudiants que tenim sempre al matí del Catalunya Ràdio, l'estudi.
A mi m'agraden les gens més grans.
No tiren res, les senyores grans.
Això està bé. Preparem-nos, doncs, per aquest divendres que va pujant de temperatura, amb claus de casa que volen, diguem-ne, amb la Clarence Baker Band, que avui és aquí per reinterpretar aquest mític, enorme You're My First, My Last, My Everything, del Barry White, 50 anys ja té la cançó, i us desitgem un cap de setmana excel·lent, com sempre. Xavi, Clarence, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Gràcies. This is our tribute to the lovers of the unlimited and beloved Barry White. My first, my last, my everything, and the answer to all of my dreams. You're my sun, my moon, my guiding star, my kind of wonderful. That's what you are. I know there's only one like you. There's no way they could have made two. You're all I'm living for. Your love I'll keep forevermore. You're my first, the last, my everything. Many ways that I can love.
my reality, and I'm lost in a dream. You're the first, the last, my everything.
Catalunya Ràdio.